Benvingudes a
La Cadira Vermella,
el podcast
de creació positiva.
En aquest capítol de La Cadira Vermella parlem amb entitats comunitàries d'arreu de Catalunya per comptar amb testimonis de les diverses realitats al voltant del VIH-Sida. Enguany, l'1 de desembre, ens ha permès celebrar els 25 anys de trajectòria del Comitè 1 de desembre, la plataforma unitària d'ONG i d'entitats comunitàries de l'àmbit del VIH i la SIDA de Catalunya. A la plaça Sant Jaume de Barcelona hem compartit reflexions i vivències amb les entitats que treballem de manera comunitària per l'assoliment real dels drets de totes les persones que viuen amb el VIH. Per què continua sent necessari parlar de VIH en clau de drets? Quines són les necessitats i demandes actuals en relació amb el VIH? Quins són els reptes en la lluita contra la discriminació i l'estigma relacionats amb el VIH? Per conèixer les circumstàncies reals de les persones que viuen amb el VIH, per saber com millorar la seva qualitat de vida i el seu reconeixement social i per erradicar l'estigma i la discriminació que encara pateixen a dia d'avui, fem un especial 1 de desembre, estil creació positiva, que serà el segon capítol de La Cadira Vermella.
María Luisa García Berrocal, coordinadora de Creación Positiva y activista en la defensa de los derechos sexuales y de la promoción de la salud sexual. Creación Positiva, como entidad miembro del Comité 1 de diciembre, Plataforma Unitaria de Lucha contra el SIDA, estamos en un contexto muy determinado, claro, plantear el tema de cuáles son las necesidades actuales, ¿no? El contexto actual político, estamos hablando desde el contexto catalán, porque las necesidades en otros contextos son muchas otras.
Estem celebrant el 25è aniversari del Comitè 1 de desembre, que és la plataforma que aglutina la majoria d'entitats que hem donat resposta al VIH a Catalunya, i continuem aquí. Això vol dir que el repte per mi que va suposar el VIH a nivell social, a tots els nivells, continua tenint demandes que no estan ateses. Em dic David Paricio Salas i treballo a SIDA Estudi des de fa molts anys.
Me llamo Miguel Vázquez y trabajo en la organización Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH, GTT. Mi organización tiene una gran componente de información, especialmente en temas biomédicos. Entonces, mi opinión es que hay un gran avance en ese tema de tratamiento, pero sigue habiendo carencias en cuanto a otros aspectos, como por ejemplo la percepción social que sigue habiendo hacia las personas con VIH, y un tema también que es muy importante, que es la calidad de vida de estas personas, porque antes el VIH era prácticamente una sentencia de muerte, ahora ya no lo es, y las personas con VIH atendidas tienen una esperanza de vida similar a las personas no infectadas, pero tienen otras problemáticas que también deben abordarse.
I soc la Marta Melgosa, presidenta del Comitè 1 de desembre, però també porto la coordinació i direcció de la Fundació Antisida de Lleida.
Jo soc l'Anna Lara i formo part de la Junta del Comitè 1 de desembre, tresoreria en aquests moments. Vinc de l'Associació Comunitària Antisida de Girona, de l'ACAS, i allà soc coordinadora també de projectes. Ara ens centrem molt més en el tema estigma, no? La serofòbia és un tema important encara en la qual hem d'insistir totes perquè es van donant situacions tant a nivell, per exemple, que és com sorprenent, no? Que tinguem situacions de discriminació a nivell d'atenció primària o a nivell hospitalària, que aquesta sembla que hauria com de ser la més superada de totes. I quan estem a províncies, no? Una miqueta ens trobem amb coses d'aquelles que dius: ostres, com derivo, com ho faig, no sé què. Les nostres entitats, les entitats que treballem a província, pues no tenim a vegades tants recursos com poden haver, no? Les més centrades aquí. I llavors a nivell de proves ITS, a nivell de derivacions ràpides, a nivell de PrEP, a nivell de no sé què, pues sempre estem com més limitats, no? I llavors nosaltres hem de continuar lluitant amb aquestes coses, no? A part de l'estigma, doncs poder aconseguir també que hi hagi el mateix tracte per una persona seropositiva a Girona, en un poblet de Girona, que no al centre, no? Que estan a Barcelona i...
Clar, el tema de visibilitat, també en territori, és molt diferent. És a dir, a vegades la fotografia, si parlem de Barcelona o parlem d'altres comarques, és molt diferent en aquest àmbit, no? Exposar-se, dir el seroestatus en un lloc on tothom et coneix, on bueno, ets una persona que trobes en un ambient o en un altre, doncs a vegades costa molt més. No hi ha aquest anonimat o no hi ha un col·lectiu, sinó que el pes recau sobre una persona individual. I a vegades som les entitats comunitàries les que vetllem per aquesta imatge del col·lectiu més enllà d'una persona concreta, no?
Jo sóc la Rosa Mancilla, sóc la tècnica en salut pública, la cap d'àrea actualment de prevenció, control i atenció al VIH, les ITS, a l'Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut. Doncs la situació epidemiològica del VIH, afortunadament, hem detectat una disminució del nombre de casos i això ens fa pensar que les estratègies que s'han posat en marxa doncs, són efectives. Tot i així, hi ha necessitats encara en relació a aspectes com a la prevenció, l'educació sexual, l'educació afectiva i sexual, a facilitar l'accés als materials de prevenció, també facilitar l'accés al sistema sanitari d'aquelles persones doncs, que tenen dificultats perquè són nouvingudes, per exemple, i també de cara a facilitar tot l'aspecte de disminuir l'estigma i la discriminació que encara està vigent, malauradament, la nostra societat i representa un problema de cara a adoptar mesures preventives.
La cadira vermella, el podcast de creació positiva.
Yo soy Paulo, soy brasileño, tengo 50 años, 20 de ellos viviendo con VIH, vivo en Barcelona hace casi 20 años también y soy voluntario de STOP en acompañamiento positivo. Pues en estos 20 años, lo que para mí sería, hablando de evolución en la cuestión clínica médica, por ejemplo, hay mucha cosa, ¿no? que celebrar. Llevo 2 meses ahora, por ejemplo, que tomo la medicación por inyección, que es una tranquilidad más que tenemos. Para mí las cuestiones matemáticas que yo llamo, que siempre son eso de para estar bien, entonces la medicación más la visita al médico más tener una vida más o menos sana, dormir bien, alimentarse bien y tal, esto es igual a estar bien, entonces bien.
En este momento quizá el reto o la necesidad más importante es generar realmente un modelo de atención integral basado en los derechos en términos de VIH, donde todos los condicionantes sociales que están asociados a la vulnerabilidad del VIH y con ello también asociados a la vulnerabilidad a sufrir estigma y discriminación asociada al VIH se vean corregidos, ¿no? Y que se tomen las medidas necesarias para que estas vulnerabilidades se vayan paliando en la medida de lo posible y quizá este modelo más integral, ¿no? Puede ser un elemento clave para atender las necesidades específicas de cada persona que vive con el VIH.
A Catalunya la veritat és que hem estat capdavanters en l'adopció i en la inclusió de mesures a nivell sanitari. Per exemple, el tema d'accés a targeta sanitària per a totes les persones, independentment de la seva situació administrativa, ha estat un repte i un èxit en el nostre territori que no s'ha produït en altres territoris de l'Estat espanyol, per exemple. No? És a dir, sempre hem estat una situació acollidora, això sí, i per tant som plenament conscients i estem convençuts de que per un motiu de salut pública, per garantir la salut pública, hem de facilitar l'accés de tothom al sistema sanitari. El sistema sanitari no només de tractament, de quan tens una malaltia, sinó el sistema sanitari de prevenció. I per tant també el sistema social. Comento que és important el tema de garantir els drets perquè sabem que s'estan vulnerant encara, que hi ha estigma, no? A nivell doncs, del món empresarial, del món de les assegurances, a vegades fins i tot situacions que es poden millorar a nivell sanitari.
Hem avançat molt en tot el que té a veure amb l'aspecte mèdic, d'això no hi ha cap mena de dubte, és una molt bona notícia, però en el que té a veure amb l'aspecte social doncs encara hi ha moltes mancances, la principal d'elles, tot el tema de l'estigma, la serofòbia, i d'altres del com entomem una malaltia que en l'actualitat es pot considerar una infecció de transmissió sexual, però com això ho vinculem a la gran necessitat que tenim d'una educació sexual i per nosaltres, des de l'entitat en la que treballo, una educació sexual que sigui feminista, que tingui perspectiva de drets i que tingui en compte les necessitats i les vulnerabilitats de cada persona.
La infecció pel VIH, i parlem també d'altres ITS, però concretament avui que estem parlant de la SIDA i el VIH, continua sent una prioritat a nivell de Departament de Salut i des de l'àmbit de salut pública en el que jo em moc. Per què? Perquè és evident, vull dir, la salut pública el que té com a objectiu és garantir o establir les mesures que com a col·lectiu, com a societat, hem de tenir presents per evitar les infeccions. Per tant, tot l'àmbit biomèdic, estructural, conductual, normatiu, etc., ens interpel·la. I el VIH encara, tot i que és una malaltia crònica, que tenim molt bé a nivell de biomèdic, està als tractaments, l'accés als serveis quan una persona s'identifica positiva, doncs estan molt ben lligats, hem de continuar treballant, sobretot amb l'educació sanitària, amb la salut afectiva sexual, amb empoderar els joves, amb saber afrontar les situacions que tindran a la vida i, que, i tenir una millor autocura de les persones. Jo crec que si aconseguim això, més enllà de, evidentment, la prevenció a nivell general, jo crec que podrem arribar a aquest objectiu, doncs, no? D'arribar a que deixi de ser el VIH i també les ITS una amenaça per la salut pública, és a dir, per la salut de tots com a societat.
Jo em dic Carmen, Carmen Ligero, soc infermera jubilada, havia treballat durant molts anys amb persones amb diagnòstic de VIH i continuem fent recolzament i fem costat a tot el que impliqui el VIH, amb la lluita amb el VIH.
El sistema sanitari, el que es veu també per les xifres, és que té un volum importantíssim, molt més superior de dones que no d'homes, com a professionals sanitaris, no tots els àmbits. Dins de la salut pública també, a nivell de serveis centrals, que és on jo estic, són moltes dones. I la veritat és que sí que podem donar aquesta, bueno, aquesta visió de perspectiva de gènere. I realment crec que estan bastant impregnades totes les polítiques que fem, no oblidem la visió de feminista i la veritat és que en aquest sentit estem, jo personalment estic satisfeta i a més porto ja 30 anys treballant en aquest àmbit, conec les entitats des de fa molt de temps i és inevitable que t'impregnin també del seu discurs, no? Per tant, és el discurs de tots, des de diferents àmbits, però jo crec que tots estem alineats en el mateix sentit.
Las respuestas frente al VIH en la parte institucional y la de ONGs depende, creo, más de las personas que de las instituciones. Es decir, nosotros tenemos grupos más o menos de trabajo con determinadas personas del ámbito sanitario, pero somos muy conscientes de que en muchos casos trabajamos con esas personas y no con esas instituciones. Entonces, quizá sí que hay puntos de acercamiento, pero quizá deberían trabajarse más, especialmente en un momento en el que muchas personas están jubilando, muchos profesionales ya dejan de estar y, como digo, dependemos muchas veces del contacto con una persona más que con una institución.
Yo soy Marga Robao, he estado también trabajando en el Hospital Clínic, pues bueno, fins que m'he jubilat, y el meu suport al VIH siempre ha sigut no només a l'hora professional, sinó en el moment extern del sortir de l'hospital i donar suport a totes les ONGs amb el poquet que es pugui aportar.
Bueno, som unes fans de tots ells, com a entitat i sobretot com a persones, perquè està format per una quantitat de persones, incloses vosaltres, que és fantàstic. Es invita a no deixar-ho, a estar sempre lligats d'alguna manera a una altra.
Tenim un pacte social enfront de l'estigma i la discriminació que es treballem amb entitats comunitàries dins del seu nucli impulsor, amb el Departament d'Igualtat i Feminismes i el nostre, el Departament de Salut, en el qual s'han establert un seguit d'intervencions, un pla operatiu que compta també amb la participació de sindicats, món empresarial, asseguradores, i dir, tots aquells estaments o agents que puguem identificar com que puguin ser font de vulneració de drets. Per entre tots plegats, perquè evidentment que quan els agents que estan dispensant algun servei a la societat participen d'aquesta construcció, tenim més assegurat l'èxit que no que algú en un despatx tancat pensi quina és la fórmula salvadora, no? Jo crec que estem en el bon camí, que evidentment sempre quan més recursos millor, però crec que en el sentit de la col·laboració interdepartamental amb els agents que poden ser promotors d'aquesta vulneració de drets i les entitats comunitàries sobretot, no? Més de 30 entitats amb les que estem treballant amb molt bona coordinació i molt bona sintonia, jo crec que podem avançar molt en aquest àmbit.
En aquest repte que deia, l'encaix de les entitats en tota la resposta al VIH sempre ha estat condicionat a diferents nivells. Jo crec que el gran reconeixement que tenim les entitats són totes les persones per les quals hem treballat al llarg de tots aquests anys. I això és així i jo crec que és el que més hem de posar en valor. El que és cert és que l'encaix de les entitats en aquests 25 anys, o algunes que portem més de 25 anys, amb tot el sistema, el que és l'administració, el que és sanitat, el que és la resposta social des de l'administració, aquest encaix mai s'ha acabat d'articular d'una forma correcta.
Aquí les entitats juguem un paper clau pel que comentava, perquè el tema de l'activisme, per l'experiència que jo tinc, és una foto també molt diferent, no? No hi ha cares visibles, no hi ha aquesta exposició tan pública, i llavors som les entitats que agafem una mica la veu i representem la veu, i per sort moltes de les entitats de vegades també estan incloses persones amb aquesta situació, i per tant podem reivindicar i exigir que es compleixin els drets, com ha comentat molt bé l'Anna, doncs el tema a vegades de l'accés a certs circuits, coses que aquí estan ja molt determinades i molt establertes a territori, o si més no el meu, de vegades es destrueixen, no? En un moment donat, segons una persona, segons un càrrec, segons una sensibilitat, tot allò que havies establert amb un fruit de lluita durant molts anys i molt treball, en un moment donat es trenca.
S'ha detectat també que una disminució, una vulneració de drets en salut, de drets socials, de drets humans, té una importància fonamental a l'hora de patir malalties. I, per tant, la infecció pel VIH no està fora d'aquest àmbit. Aquelles persones que es sentin més empoderades, que tinguin un major sistema estructural que afavoreixi l'adopció de mesures preventives, que els seus drets no es vegin malmesos i puguin parlar obertament de la seva situació, tant social com sanitària, segur que veuen reforçat i facilitat molt el poder tenir autocura. I, per tant, és una obligació nostra com a societat poder construir-la lliure d'estigmes, lliure de discriminació, i que les persones puguem viure plenament els nostres drets.
Mantenir una estructura d'una entitat com la nostra, no?, que fa molts anys que hi és, la casa és de 1990, llavors és molt difícil. Econòmicament podem mantenir l'estructura. Penseu que nosaltres ens vam repartir en quatre zones, teníem quatre seus, i en aquests moments, ara a final d'any, quedarem la central a Girona i ja està. Mantenir les nostres estructures, poder atendre les persones, poder tenir pressupost econòmic per mantenir tot això, amb la dificultat que tenim cada cop més entre que les subvencions surten quan surten, surten quan aproven a final d'any, portem tot un any treballant, no tenim recursos econòmics, doncs és equilibri constant, és un equilibri que jo a vegades penso que ja és una indefensió, però que estem tan acostumades que és com, bueno, és igual, esto es así, i no veus la sortida, no?, de poder dir, pues això canviarà ràpid i segur que a principis d'any surt les subvencions, paguen i treballem tot l'any correctament. No, penseu que estem parlant d'una entitat amb tants anys d'història com la de Girona, la única que treballa en tema VIH-Sida a Girona, que bueno, estem mesos sense pues, tenir cap ingrés econòmic i, per tant, sense pagar sous, vull dir que és voluntariat a tope màximo i no sé bé com dir-ho.
És el valor afegit. Eh?
Exactament.
No és només una feina, és ben bé tota una implicació a tots els nivells,
és una
especialment el personal.
És una implicació de vida, crec, que ho discutíem sí. També, perquè també els horaris, no tenim tampoc gaires horaris, vull dir que és implicar-te en això, hem decidit que ens dediquem a això i treballem per això i nada.
Al final estem oferint serveis als quals l'administració no arriba i ho estem oferint amb unes condicions de precarietat extrema que es van repetint any rere any. És a dir, el nostre finançament parteix de convocatòries públiques. Nosaltres treballem des de l'1 de gener al 31 de desembre i ens trobem en convocatòries que poden sortir en qualsevol moment de l'any, que es poden resoldre en qualsevol moment de l'any i que ningú sabem en quin moment ens les pagaran. Clar, això suposa una vulnerabilitat i una desigualtat flagrant que fa que la nostra tasca constantment haguem de patir i haguem d'invertir molts esforços en garantir la continuïtat de les entitats en comptes d'oferir els serveis cap a les persones que ho necessiten, que seria la raó de ser.
Quan entitats tenim estructures molt petites o més precàries que depenen d'una subvenció i si no ens fa trontollar, la mateixa persona o el mateix equip ha de resoldre totes les situacions. Passem des de l'atenció directa a qualsevol problemàtica. No hi ha aquesta especialització, ni àrees, ni departaments, ni caps d'àrees, ni tota aquesta infraestructura no hi és. Per tant, la mateixa persona ha d'abordar, obrir la porta, selecció de personal, fer una prova, portar la comptabilitat i aquest espai per incidència política de vegades no el podem tenir. I això també és important, doncs, estructures com el comitè, no?, que ens representen i que poden avançar en aquests àmbits i, evidentment, les entitats en particular ens en beneficiem, està clar.
tu obres la porta i igual estàs fent la sol·licitud de subvenció, no sé què, i ara, bueno, pues ara he de fer una prova ràpida, bueno, pues ara no sé què, i deixes allà i vas fent. O sigui que, sí, en aquest sentit, i tota la part més política, més d'incidència aquí, per nosaltres venir a Barcelona representa, pues, vulguis o no, igual has de tancar la seu o al matí tot el dia. No? Per tant, és complicat. Està bé que estiguem al comitè, perquè si no seria encara més complicat.
I sempre és una mica aquest joc, és a dir, no estem en la mateixa competició de les administracions. Avui en els discursos oficials sempre hi ha aquest agraïment públic per tota la tasca desenvolupada, però per què després de tants anys no s'han trobat fórmules que permetin una dignitat i un posar en valor la nostra feina? Doncs sincerament no ho sé, però crec que això forma part d'aquest fracàs que deia social que hem tingut en la resposta al VIH.
Quan se habla de derechos, de tratar con las instituciones y tal, siempre es muy complicado, ¿no? Porque siempre estamos hablando de personas que tienen un poder que nosotros no alcanzamos. Si pensamos como uno solo, lo dejamos solo en el pensamiento. Cuando empezamos a movernos un poquito, pues empezamos a molestar. Y como hay esta diversidad de pensamientos, que derecha, que izquierda, que eso, que aquello, es difícil, es complicado. Pero las mejores cosas no son las más fáciles de conseguir.
Lligant caps.
Lo de lligant caps ja me sembla compleix, eh?
Prop d'unes 180 persones van respondre a l'enquesta VIH i discriminació del 2023, una iniciativa del comitè 1 de desembre. D'aquestes, un 75% eren homes, un 18% dones i un 3% persones no binàries. Algunes de les dades extretes de l'enquesta són: un 47% de les persones enquestades han patit discriminació pel fet de tenir el VIH. Entre les dones, el percentatge és del 31%. Un 50% de les persones enquestades que viuen a la ciutat de Barcelona han patit discriminació pel fet de tenir el VIH. Un 25% de dones afirma haver patit també discriminació de gènere. Un 34% de les persones enquestades també afirmen haver patit discriminació per LGTBI-fòbia, un 19% per racisme o xenofòbia, un 18% per altres situacions derivades de la salut i un 17% per drogodependències. Un 24% de les persones enquestades han patit alguna discriminació per tenir el VIH en els darrers 12 mesos. En el cas de les dones, el percentatge és d'un 21%. De totes les persones que han patit discriminació en el darrer any, un 34% l'han patit en l'àmbit de la salut, a l'atenció primària o a l'atenció especialitzada, i un 20% en l'àmbit dels serveis socials o l'administració pública. Només un 15% de les persones enquestades han denunciat les situacions de discriminació que han patit. El percentatge de dones que no han denunciat és del 81%. Del total d'aquestes persones, un 33% no ho han fet perquè consideren que no serviria per a res i un 17% per por a les conseqüències. Davant les discriminacions, les persones enquestades afirmen haver sentit tristesa i ràbia. Un 25% d'aquestes persones van buscar suport i assessorament a les entitats comunitàries. I tan sols un 27% de les persones enquestades coneix el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació de les Persones amb VIH. Entre les dones, el coneixement és del 31%. En la majoria de casos, les discriminacions són múltiples i per això es fa necessari un abordatge des de la interseccionalitat.
Estàs escoltant La Cadira Vermella,
el podcast de Creació en Positiu.
Me sigue asustando un poco, o sea, la cuestión de la cuestión social, el estigma y tal, es algo muy presente aún hoy. sigo viendo aún muchas personas que miran a una persona que vive con VIH como la sentencia de muerte. Vuelven a Filadelfia a los 80.
La sociedad no está avanzando al mismo ritmo que los tratamientos, con lo cual las percepciones, las discriminaciones, los rechazos a personas con VIH siguen existiendo y es cada vez más necesario luchar por esta parte.
Cuando se habla del trato que nos da el sistema, muchas veces con las estrategias o las herramientas, ¿no?, para poder luchar contra el estigma y para que la gente tenga más acceso a la información, me da un poco la sensación de que se da un poquito de espacio para eso el 1 de diciembre, cuando tenemos otros 364 que tenemos que hablar del tema. Entonces, iniciativas como STOP, donde soy voluntario, y otras muchas que llevan eso a otros espacios, que posibilitan a la gente buscar esta información, es algo que nos ayuda a poder aportar este granito de arena. Pero queda mucho aún, porque sigue habiendo mucha gente muy poco informada y que me siguen mirando cuando yo informo, porque surge en la conversación el tema del VIH, te miran como, qué pena, te vas a morir mañana. I això no és veritat.
Dir soc una persona amb VIH avui en dia continua tenint una càrrega d'estigma molt forta i molt important. Hem viscut una pandèmia que ens ha travessat a totes, com ha estat la de la Covid, i en cap moment s'ha vinculat les persones que estaven infectades que no haguessin cuidat prou de la seva salut, que fossin culpables, com moltes vegades es diu, d'haver adquirit una malaltia, i tot aquest mantra amb el VIH continua. És a dir, la idea de que hi ha persones que tenen més possibilitats o que fan coses que potser és per això que s'han buscat el fet d'haver-se infectat, continua latent. I jo crec que aquest és el repte social que tenim.
¿Por qué no se ha hecho algo para poder parar en este momento? Ah, porque no interesaba y tal, todas estas teorías de la conspiración y tal, pero no interesaba porque era una pequeña minoría que se detectó en aquel momento. Pero hoy cuando hablamos de números, ¿cuántos heterosexuales, mujeres, jóvenes? Que es algo que me asusta mucho. Cuando yo veo jóvenes llegando a espacios como STOP, obviamente estoy abierto y acojo y tal, pero siempre pienso, ¿en qué nos hemos equivocado para que una persona de 23, de 25 años hoy llegue aquí con un diagnóstico de hace un año? Cuando ya hay tanta información como no tener el VIH. Pero si estoy hablando de que se puede vivir bien con VIH, ¿por qué estar diciendo que no? O sea, es obvio que es mejor no pillarlo, pero si lo tienes, se puede vivir y vivir muy bien con ello. El VIH es una pequeña parte de lo que soy yo. Me atrevo a decir lo que yo decía ya en el 2003-2004, que he hecho un acuerdo con mi bichito. Tú vives en mi cuerpo, pero aquí mando yo. Falta mucha gente asumirlo como personas que viven con VIH, salir a la calle o dar la cara, cada uno en su proceso, en su momento y tal, pero yo estoy dando pasos hoy que yo no pensaba que haría hace 10 años, de poder hablar tranquilamente de ello y poder pasar a la gente la sensación de que yo soy una persona, yo no soy un virus. Jo no soy una enfermedad, como muchos tratan.
Jo, des del meu punt de vista i des de fora ara, jo diria que no han millorat les coses. S'han escudat molt en la pandèmia, en la manca de recursos i tot això, però ja ha passat un temps, perquè a nivell d'atenció primària continuen tenint mancança de personal, medis per resoldre segons quines situacions. Jo crec que encara s'estan escudant amb això i no acaben de que sigui molt visible les millores.
Si hablamos, por ejemplo, de la pandemia, como era algo que nos pillaba a todos, y esto fue lo que se hizo público desde un primer momento, hubo una reacción inmediata, ¿no? Tanto que, bueno, no hace falta que diga más, a partir de lo que vimos, la vacuna y todas las estrategias para prevención y tal. Algunas de ellas, pues que aún no se sabía exactamente, pero se hizo. A lo mejor exagerado en su momento, otras que han pasado un poco y tal, pero... Y en el tema del VIH, ¿por qué hace falta? Porque sigue siendo tratado como algo que está mal, algo que has hecho de mal, algo que está relacionado a... Como tenemos este peso que aún llevan las instituciones públicas muchas veces, porque está hecha de personas que vienen de una educación muy religiosa, cargada del rollo del pecado y tal, y no sé qué, nos juzgan siempre como estás pagando por algo que has hecho mal. Aún hay mucha gente que sigue pensando en VIH como el cáncer gay. Y no es así. Y personas que muchas veces me apuntan el dedo y cuando yo pregunto, ¿tú te has hecho la prueba alguna vez? No, no hace falta. perquè jo ho hago tot bé.
A pediatria vam viure la primera època de la pandèmia amb nens, amb nadons, amb VIH. Vull dir, després, per diferents causes, hem anat movent des de l'hospital, però hem acabat igualment al Departament d'Infeccions amb persones amb VIH. Per mi ha sigut emocionant i molt, molt enriquidor treballar amb aquestes persones. Mantenir el contacte amb les diferents entitats ha sigut vital, d'un recolzament fantàstic. Ens ha aportat molta ajuda amb tot el que han fet, amb tot el que han fet i que estan fent. Vull dir que han sigut persones claves, com la doctora, per exemple, a pediatria, la doctora Clàudia Fortuny, que encara continua avui en dia donant recolzament i a tot el que necessiti, i nosaltres exactament, amb les entitats, no només, i nosaltres mateixes, no només hem donat recolzament a la persona diagnosticada, sinó a les persones que podien al seu voltant, no? Tant pares, mares, fills, amics, parelles, vull dir que jo crec que hem format un suport molt ampli, no? Però no només nosaltres, sinó amb totes les entitats que hem pogut disposar, i sempre hem dit, totes compleixen el seu paper, diguéssim, no? Totes tenen a la persona indicada per poder donar aquest recolzament que necessitem.
Treballàvem prematurets. En aquell moment s'identificava les mares, els nens, com a nens perillosos, no? Vull dir, una cosa que no ho entenies, però que t'ho feien, t'obligaven a identificar aquestes criatures com a VIH o possibles VIHs. M'ha vingut ara a la memòria quan treballava als principis de tots amb els recent nascuts, que l'empatia és tan important com uns antibiòtics o com un tractament que tu puguis donar. Recordo la treballadora social que treballava en aquells moments, en nosaltres, que tenia una xarxa de totes les poquetes ONGs, però que existien i que eren molt eficients, que donava suport a les mares i en els recent nascuts un cop sortien doncs, del seu àmbit hospitalari. No? Vull dir que ha sigut una xarxa invisible, però que ha anat funcionant i durant molts anys, perquè aquesta treballadora social està a pediatria i dona voltes i tornem a trobar-nos junts quan treballàvem amb adults. O sigui que ha sigut un enriquidor durant tota la nostra vida laboral.
¿Qué nos iba a decir que una persona podría decir llevo 20 años viviendo con VIH? Y esta es mi realidad. Y personas que llevan 30, 30 y pico de años, con algunas pequeñas secuelas de un tratamiento en su momento que no era todo aquello, pero que tienen ganas de vivir, de pasarlo bien y de seguir haciendo cosas. Y estas cosas deberían ser lo que la gente piense cuando se hable del VIH.
Supervivents és un grup que porta més de 25 anys, són els que continuen visquent des de que es va iniciar la pandèmia del VIH i han resistit fins al dia d'avui, no? I és un grup, diguéssim, va tenir molt en compte. Ha envellit i amb unes comorbiditats que han de millorar, s'han de treballar. I moltes d'aquestes persones, amb totes les patologies que han anat sorgint al llarg de la seva vida, doncs s'estan trobant amb molts impediments. A la feina, els que encara estan treballant, amb les baixes que estan tenint, si algú havia cobrat alguna paga se les estan retirant. L'ICAM no està valorant correctament tot el que aquestes persones estan patint i ho han patit. Jo també diria que a nivell d'informes metges, quan fan un informe metge a aquestes persones, que quedi tot molt clar, totes les patologies que han passat, que tenen i la repercussió que poden tenir en un futur, no?
Algú ho havia de dir.
Les recerques, les pràctiques, les reflexions i les propostes d'estratègia dirigides a professionals sociosanitàries, gestores de polítiques públiques i ciutadania són imprescindibles per sensibilitzar, problematitzar i iniciar accions que incideixin de manera efectiva en la interrelació entre les violències masclistes i la infecció pel VIH. Un dels objectius principals de Creació Positiva ha estat generar un espai de reflexió col·lectiu per aconseguir que l'exercici dels drets sexuals sigui per totes les persones, especialment per les dones i altres persones dels col·lectius LGTBI. Per aquest motiu, les jornades sobre la interrelació entre violències masclistes i VIH han estat i són un espai consolidat per treballar al voltant de les violències masclistes i de la salut sexual.
dirigides a professionals dels sectors sociosanitaris de tot l'Estat, la comunitat i també per a altres agents socials i polítics. En aquest espai podem compartir, debatre i reflexionar sobre les necessitats i dificultats, així com les estratègies de resistència col·lectives en l'abordatge de les violències masclistes i en la defensa dels drets sexuals. A la nostra web, creacionpositiva.org, pots trobar un recull històric d'aquestes jornades. En la darrera edició, del maig del 2023, vam analitzar la intersecció de les narratives i discursos entorn de la noció de consentiment i de la comprensió de la infecció pel VIH que posen sota sospita les dones i els seus drets sexuals. Et convidem a conèixer-la.
Estàs escoltant La Cadira Vermella,
el podcast de Creació en Positiu.
Tot i que la pandèmia del VIH ha sigut una pandèmia tradicionalment masculina, el 80% de casos són homes, el 20% dones, no per això hem de deixar de posar el focus en les dones i sobretot perquè està demostrat que el fet de que hi hagi situacions de violència, situacions de patiment en relació a les dones afavoreix que hi hagin un major nombre d'infeccions de VIH i moltes altres, ITS incloses.
Uno de los condicionantes sociales para nosotras que cobran mucha importancia, ¿no?, es el tema del género y de alguna manera como también este modelo integral tiene que tener en cuenta el género en la manera de atender, de prevenir y de abordar la epidemia, porque sabemos que las mujeres tienen unas necesidades específicas, necesidades que van desde las pautas de medicación, desde la propia investigación clínica e investigación médica, ¿no?, en el que realmente las pautas de la medicación se ajusten al cuerpo de las mujeres y a los diferentes cuerpos de las mujeres, porque también no todas las mujeres somos iguales, todas las mujeres estamos en la misma situación, sino que también todas aquellas otras intervenciones en este modelo de abordaje integral que contemple las necesidades específicas que tienen las mujeres desde ese lugar de curas que hemos asumido, desde ese lugar de desigualdad social que todavía estamos sometidas. Y poder plantear unas necesidades específicas para las mujeres es también tener un modelo de abordaje más transformador, en tanto que estaremos también paliando el tema de desigualdad, ¿no?, y de desigualdad al tema de los accesos, y desde luego estaremos trabajando en clave de los derechos y de los derechos sexuales y reproductivos.
Les dones estan considerades com un dels col·lectius també clau per poder garantir la seva salut, que no deixa de ser un pilar fonamental el de la dona, perquè per la societat com la tenim organitzada, doncs és un pilar fonamental per facilitar la salut de tots els que l'envolten.
Hacer esta interrelación entre violencias machistas y VIH, que en nosotras ha sido un eje conductor muy importante, ya sabemos desde hace muchos años que el hecho de sufrir violencias machistas expone a las mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad frente a la infección de VIH, pero que tener el VIH supone estar en una situación de mayor vulnerabilidad de sufrir violencias machistas. Y esta interacción, ¿no?, esta interseccionalidad, tendremos que verla también en otros contextos, porque como os decía antes, las mujeres no somos iguales y no es lo mismo ser una mujer racializada, una mujer migrada, una mujer con papeles, entre cometas, ¿no?, una mujer mayor de 50 años o una mujer de menos de 20 años, ¿no? Y tener en cuenta estas necesidades específicas que también se entrecruzan, ¿no?, con el tema de la interseccionalidad, es importante tenerlas en cuenta para realmente poder hacer un abordaje integral de la epidemia del VIH.
Estàvem al discurs d'allà i sempre parlàvem dels tres punts de ONU-SIDA, 95, 95, 95 i el quarto 95, nos lo hemos olvidado sin querer, ¿no? Però clar, és la situació emocional de les persones i clar, tota aquesta part també l'han de tenir molt en compte.
Penso que per poder també avançar en reptes també seria aterrar aquest pacte social, no?, i que sigui una realitat i que no quedi en un document de bones intencions, en un calaix, perquè si correm el risc de que això passi, no? I per tant, la implicació de les administracions i de tots els agents, perquè són molts, no només les administracions, ni tampoc són entitats comunitàries, hi ha molts altres agents empresarials, per exemple, que cal una implicació real amb un interlocutor, amb una implicació, amb una dotació pressupostària que pugui articular tot això, perquè és que si no és molta feina, és molt recorregut, és molt discurs y molt parlament, pero al final...
En el ámbito biomédico, no dejar de lado la calidad de vida de las personas, se está luchando porque se incorpore como un indicador más. De hecho, aquí Cataluña está siendo pionera en incorporarlo, o por lo menos estudiar qué indicadores se pueden utilizar para ello. En el ámbito social, es luchar en todos los ámbitos donde haya discriminación que sigue existiendo. Quizá nosotros estamos en unos ámbitos en que está más normalizado, pero de vez en cuando siguen llegando historias que, bueno, que no tendrían que estar pasando, personas que tienen que ocultar que tienen la infección, y en todos los ámbitos, desde el propio ámbito sanitario en el que tendrían que estar más concienciados, sigue habiendo casos de discriminación.
En esta cadena está la familia, está la educación, ¿no? el colegio, de proporcionar más educación sexual o informaciones, y falta normalizar y que los espacios públicos y el gobierno hablen de eso de más veces, y que se hable como algo importante para todos, no solo el día 1 de diciembre, y que es algo que también toca a todos.
La qualitat de vida de les persones, la qualitat a nivell de que estic prenent medicació, puc tenir més afectació o no sé què, però bueno, com viu la persona la seva qualitat de vida en aquests moments, que aquesta és també molt important, no?
Los 3,95% ja estan asumidos, no en todas las personas, ojalá pudieran estar asumidos en todas las personas, por tanto, no estamos cumpliendo el 100%, estamos en el 95%, pero hay un cuarto 95%, ¿no?, que las entidades venimos reivindicando desde hace mucho tiempo, bien los diagnósticos precoz, bien los tratamientos, ¿no?, bien el acceso al tratamiento, bien a la indetectabilidad, pero el cuarto es importante en el sentido de que es el que tiene que ver con la calidad de vida de las personas que viven con el VIH, y la calidad de vida está muy vinculada al poder ejercer los derechos, el derecho a poder tener una vivienda digna, un sistema que le cubra el tema de la subsistencia, el no sufrir estigma y discriminación asociada al VIH que le impide el acceso laboral o que genera aislamiento, ¿no? Soledad, ¿no? Soledad no querida.
Fa molts anys que diem que és important quan parlem del VIH, com quan parlem de l'educació sexual, per exemple, emmarcar-lo en aquest paradigma de drets, perquè estem parlant d'un dret, estem parlant de drets, no estem parlant de ser més solidari amb determinades persones, sinó que el que cal és garantir els drets de totes les persones, amb totes les seves especificitats, vulnerabilitats i necessitats.
Ja no és sobrevivir al VIH, sinó el com vivir con el VIH en unes condicions dignes. I este és el gran reto que tenemos en este momento, ¿no? Porque todas estas medidas que tienen que ver más con medidas más clínicas, ¿no? Más médicas, conllevan también una mayor supervivencia, pero no queremos sobrevivir. Las personas que viven con el VIH quieren vivir de una forma digna, y ahí es donde tenemos que poner el foco de atención.
Las personas amb VIH en l'actualitat tenen necessitats i tenen demandes que cal atendre. Ens trobem, per exemple, amb la realitat de les persones amb VIH que es van infectar fa molt temps, que tenen molts anys de tractament i que no s'estan donant resposta a les necessitats que tenen, tant a nivell mèdic específic com sobretot a nivell social. I això té a veure amb tot el tema de les pensions, amb tot el tema de les seves demandes que estan articulant, i que en l'actualitat sí que tinc aquesta sensació que una mica el VIH està sortint de l'agenda, perquè com que a nivell estrictament biomèdic s'han trobat respostes o s'han trobat solucions, tot el que no és biomèdic, tot el que té a veure amb la part social, és el que en l'actualitat s'està deixant de banda.
Especialmente relevante, ¿no?, aquelles persones que llevan muchos años viviendo con el VIH, que por tanto se están produciendo procesos de envejecimiento donde se están dando muchas comorbilidades, y esto conlleva, ¿no?, el poder tener este abordaje integral de que no esté separados el VIH de las otras cosas que pasan con el tema del envejecimiento, poder dar pautas y estar interconectadas, un tema de atención donde realmente una atención biopsicosocial esté garantizada.
Como soy positivo, elijo ser positivo, ver el vaso medio lleno, pero moverme también, dando la cara, poniendo una camiseta y que la gente te busque, te pregunte y tal, y poder aportar un poco eso. Hace poco yo estaba con chavales haciéndome entrevistas. Estos chavales son los que dentro de 10, 15, 20 años podrán estar en un ayuntamiento, en una generalitat o en el gobierno, y que ellos puedan crecer con una perspectiva un poco diferente, a lo mejor puede ser una manera de ayudar a cambiar.
En clave de derechos, el trabajo tiene que ser, en la medida de lo posible, erradicar estas desigualdades sociales que conllevan factores estructurales que siguen manteniendo las vulnerabilidades que nos hacen más susceptibles de infectarnos por VIH y, sobre todo, no solamente de infectarnos, sino que se siguen manteniendo, ¿no?, cuando vives con el VIH. Es decir, es el acceso a los tratamientos, el acceso a la medicación, el acceso a una sanidad de calidad, el acceso a los recursos sociales, el acceso a elementos que tengan que ver con otros servicios, como puede ser el tema de violencias machistas. Todos estos condicionantes de salud son los grandes retos que conlleva la pandemia del VIH y que nos interpelan desde el VIH y nos han interpelado siempre, que es buscar esos mecanismos que erradiquen la desigualdad social.
Crec que el VIH, com deia, ha suposat un repte a tots els nivells i que a nivell social no hem guanyat aquesta partida. I això és el que ara tenim entre mans i per això continuem aquí un any més.
Siempre quiero algo más, pero hay muchos momentos en que yo paro y celebro lo que hemos avanzado, lo que hemos ganado, lo que hemos mejorado, lo que se puede ver como que hace 5 años o 10 no había. Y a partir de ahí creo que nos da energía y nos carga la batería para seguir luchando. ¿Habrá un momento en que eso llegue? No creo, porque siempre querremos más.
Que consti.
Per sort estem fent 25 anys, és una trajectòria molt llarga que s'ha fet molt camí, però queda molt per fer i per sort tenim el comitè que aixopluga moltes entitats, entre elles molt diverses, algunes molt grans, amb unes estructures ja molt estables i d'altres amb moltes realitats diferents. I això ens posa de comú aquesta representació davant de les administracions i les polítiques, perquè soles no tindríem ni la força ni la capacitat de poder avançar en cap objectiu ni en cap dret, no?
Ho hacen una gran labor, ayudan a tener una voz única a la hora de tener interlocutores con mucho peso como las administraciones y bueno, es un gran trabajo el que hacen.
Sí, jo crec que el comitè és el paraigües de totes, no? I ens serveix com a recolzament. Aquest recolzament més polític o de més incidència política no la podries fer des de Girona sola perquè quedes com molt aïllat. En canvi, així en grup i totes tan diverses, com comentava la Marta, no? Amb especificacions molt clares, que això ens diferencia molt a nosaltres també, perquè nosaltres hem d'atendre qualsevol situació, no tenim allò, no som concretes només dedicades a treball sexual, només dedicades a LGTB, no? O sigui, qualsevol que arribi a l'associació, doncs tens tots els àmbits, no? I llavors va superbé, no? Tenir aquest xupluc entre les altres entitats, el comitè ens serveix una mica això, per donar-nos força, no?
En aquest capítol hem parlat de la realitat de les primeres generacions de persones diagnosticades amb VIH, que han sobreviscut i porten molts anys vivint i convivint amb la infecció. Això significa que viuen uns processos d'envelliment que requereixen respostes mèdiques i socials específiques i, sobretot, justícia. Parlem de la realitat que envolta les entitats que treballem com a serveis essencials, fent front a totes les violències interrelacionades. La denúncia, l'acompanyament i la reparació en casos de discriminació associada al VIH i, per tant, de vulneració de drets, han estat protagonistes d'una jornada de sensibilització i reivindicació per fer realitat el que hauria de ser un instrument polític i social a Catalunya, el Pacte Social contra l'Estigma i la Discriminació. Un pacte que garanteixi i promogui tots els drets de les persones que viuen amb VIH per tal que sigui una eina realment eficaç i no paper mullat amb bones intencions. Commemorem un cop més el Dia Mundial de la Sida a Catalunya, interpel·lant directament les administracions responsables d'implementar les polítiques públiques en defensa dels drets i de la qualitat de vida de les persones amb VIH. Polítiques que s'estan duent a terme gràcies a una feina comunitària i d'incidència política al servei de les propostes i de les necessitats de totes les persones. La dignitat i les necessitats de les persones han de ser el centre de les intervencions, i sempre des d'un enfocament de drets.
A
Has escoltat el segon capítol de
La Cadira Vermella,
el podcast de Creació Positiva,
presentat per Isabel Canudes. I ha estat possible gràcies al suport del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.